Al matí de Ràdio Sabadell. The color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, it's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide, oh yeah. Whatever comes, comes to clear. Do you slide on all your nights like this? Sigues realista i exigeix l'impossible. Matí, a Ràdio Sabadell.
Preparats per somiar desperts? Doncs un dijous més us convidem a una nova edició de...
24 frames.
There's like no business I know. Everything about it.
Quines estrenes ens porta aquest cap de setmana la cartellera? Quins són els títols imprescindibles que hem d'anar a veure sí o sí? I quines notícies també ens deixa el Setè Art? Doncs avui ho descobrirem, com sempre, doncs amb el Miquel Gratacós, el gerent del Cines Imperial i Eix Macià. Bon dia, benvingut al matí.
Hola, bon dia a tothom.
I també tenim amb nosaltres el cinèfil Ivan Mardones. Bon dia.
Hola, bon dia. Ai, m'ha gustat això del cinèfil.
Has vist? Sí. Això m'ho he inventat ara.
No, és veritat, no és ningú invent, és veritat.
Perquè, a més hem de dir que avui us tinc a l'estudi.
Avui és live.
Avui és live. On avui fem live. Directe, fins i tot, amb els dos...
amb els dos, després de moltes setmanes de no ser-hi.
Clar, veus, així m'agrada. Que us impliqueu, que us impliqueu. Vinga, fem un repàs, no? Primer a les estrenes de la cartellera. Miquel, preparat? Doncs que soni la seva sintonia. Toni. Vinga, a veure, Miquel, que jo ja estic preparada, què és el que no ens podem perdre aquest cap de setmana?
Bueno, aquest cap de setmana, a part de que... Abans del cap de setmana, avui és l'últim dia de la festa del cinema, és a dir, portem 4 dies
fent
de festa del cinema, cine 3,5 euros, amb les pel·lícules que portàvem en cartellera fins ara, i avui és l'últim dia. Avui és l'últim dia per poder gaudir d'aquesta oferta del cinema i aquesta festa del cinema que tenim cada any i un parell de cops a l'any.
S'ha notat la festa del cinema?
Sí, s'ha notat i la gent, evidentment, la gent ho agraeix, i sobretot dilluns, que dilluns era festa aquí a Sabadell es va notar molt al cine, i van tenir una afluència molt important al cine i això demostra que la gent, que hi ha interès en venir a les sales de cine, a veure pel·lícules.
Igual gràcies a nosaltres.
Això és positiu.
Bueno, no ho sé. I de cares a divendres, aquesta setmana sí que s'estrena divendres, s'estrenem, pues, com sempre, una mica de tot, començant per pel·lícules com Alice Cariño, una pel·lícula de l'Anna Kendrick, una pel·lícula, un thriller sobre la relació de parella, una relació tòxica de parella entre ella i ell... Ja et dic, un thriller d'aquests per que ens deixen una mica enganxats a la butaca i que això descriu una mica les relacions
tòxiques
i les relacions dures entre home i dona.
Les relacions de pel·lícula, en realitat.
Sempre
que hi ha algun tipus de pel·lícula de relacions és o tòxica...
Sí, o molt tòxica o molt caramelada.
O massa ensucrada, no?
Sí, ensucrada.
Sí. Però després se s'acaben mal i les altres s'acaben bé. És com tot molt raro. Però bueno.
No. I una altra relació també de parella, en aquest cas asiàtica, sempre és un tipus de pel·lícula, un tipus de cinema diferent, un tipus de cinema més intimista, més lent, que per als occidentals ens costa una mica entrar-hi, però que, ja dic, molt intimista, molt lenta, també la relació de parella, fills, accidents, en aquest cas apareix el pare biològic de la criatura que tenen en comú la primera parella, i aquestes relacions que a nosaltres ens queden tan lluny perquè és un món que desconeixem totalment, no? És un tipus de viure i de relacionar-se entre ells que no té res a veure amb la manera que ens relacionem aquí a Occident.
Però que aquest és l'objectiu també del cinema, no? I de la cultura, doncs, veure altres realitats.
Sí, veure una altra realitat i un altre tipus de manera de viure.
Exacte.
Les 8 muntanyes, aquesta és Love Life, que és la pel·lícula japonesa, i Les 8 muntanyes, una pel·lícula italiana, sobre dos amics de la infància que viuen a la muntanya, un se'n va a la ciutat, l'altre es queda, i com afecta la vida en funció de si et quedes a la muntanya, sí, si et quedes a la ciutat, si quina relació tens amb la muntanya de dia a dia o esporàdicament. Bueno, insisteixo, també una pel·lícula així intimista. I d'aquestes lentetes que et quedes al sofà i et quedes aplatanat en el sofà del cine.
Sí, sí. I pensant, vull marxar de la ciutat a viure a la muntanya, no?
O al revés.
O al revés.
De pixapins.
En busca de mapa perdido, una pel·lícula belga per als més joves, pel·lícula d'aventures, sí, de Hunter Treasure, Treasure Hunter, de buscar un tresor, un pare, una espècie de pel·lícula tipus el National Treasure, la pel·lícula que va fer
del
Nicolas Cage, buscant un tresor més enfocat de cares als joves. I després el pel·lícula de la setmana.
La nissaga, no? Jo crec que una de les pel·lis més icòniques, no?
És una pel·lícula que porta una franquícia d'aquestes, com diuen els americans, que en porten ja... Bueno, aquesta és la dècima, si afegim els spin-off i afegim el d'això, que és el Fast and Furious 10. Pel·lícules de cotxes, de tuning, d'acció...
Vinga, va, Toni, delegues.
Dale!
Estaríamos allí si Roman no condujera un lingote con ruedas.
¡Hasta verme brillar, chaval! ¡Nos han encerrado!
¡Es una trampa!
¡Una bomba!
Bien, capullos, ¿qué más volamos?
¿Qué? ¿El Vaticano? ¡Guau!
¡Vais a ir al infierno!
M'imagino que torna, doncs, això, no? La velocitat, la família, l'acció trepidant...
Sí, és a dir, tots els elements que la franquícia aquesta, després de les 10 entregues, ens ha portat, és a dir, va començar com una pel·lícula de tuning, de cotxes preparats, i s'ha anat derivant i li han anat afegint missatges d'aquest, com que dius, de la família, la relació, la fidelitat, tot el que implica, i sobretot el món aquest del tuning, de les carreres, dels lladres, bons, dolents, dolents que primer són dolents i després es converteixen en bons i acaben aliant-se tot per donar-li continuïtat
a això. Claro, eso es la primera película, que era cuando se puso de moda las carreras de tuning y tal en Estados Unidos y en Japón con los drifts y muchas cosas, pues dijeron, vamos a hacer una película, vamos a vender coches y la primera película es una película muy sencilla de polis y cacos,
sí.
Y con tres carreras en toda la película. Estamos hablando de que en la novena van al espacio.
¡Qué Dios!
O sea, superar... No sé cómo van a superar esta. Voy a ir mañana directo, además.
¿Sí?
Hombre, claro, yo soy muy fan.
Cada pel·lícula és intentar superar... És a dir, aquí la fa més grossa, no? És a dir, és la requete. És a dir, des de veure això, el que diu d'anar a l'espai o un submarí que travessa el gel i fan carreres amb un submarí. És a dir... cada vegada s'intenten superar
els límits, no?
Sí, cada vegada, sí, la tecnologia permet fer aquestes coses,
no,
i acaben convertint el drift o les carreres de cotxes il·legals a les carreteres de Los Angeles amb una aventura global, una franquícia que ha passat per tots els països del món, ha passat per Londres, Abu Dhabi, Los Angeles, Rio de Janeiro, Tòquio, Londres, és a dir, no s'han deixat una ciutat important per visitar i per fer-hi carreres.
Todos los países y todos los actores del multiverso de Hollywood han pasado por esta franquicia, porque estamos hablando de Charlize Theron, ahora Jason Momoa, Jason Statham, Vin Diesel, The Rock, Michelle Rodriguez
y el Paul Walker, que eran los protagonistas de las primeras series, de las primeras películas, que irònicament va morir en un accident de cotxe, no? És a dir,
sí,
era un aficionat de les carreres i, sí, i víctima de la seva pròpia història.
És el nou James Dean, sí, sí. Así guapete también, estaba en su carrera, carrera nunca mejor dicho, al éxito,
y se estrelló contra una farola.
Sí. Increíble, ¿eh? La realidad supera la ficción.
Sí, además en una de las películas que no pudieron grabar al final, hay un momento que es el su cara es medio digital y bueno, y también lo matan en una de las pelis de la saga para que, bueno, claro, para que no salga más.
Claro.
Porque salen todos, en la saga salen todos todo el rato. De hecho, hay personajes que se van en una película pero vuelven dos películas después y los meten un poco en la saga. Tengo que decir que realmente sí se superan en cada película, porque yo las veo con lupa, estas pelis, y ya no solo por los efectos especiales, que están muy bien hechos, sino que las historias que realmente no se toman en serio a sí mismos, que eso es bueno, y van a un nivel que, si os gustan las pelis de acción, y habéis visto alguna así en la tele un poco de pasada, yo recomiendo que vayáis a ver esta al cine, porque el espectáculo es increíble.
Sí, es una película, evidentment, que s'ha de veure en cine, s'ha de veure en pantalla gran, s'ha de veure en sistema Atmos, s'ha de veure amb tot el seu esplendor, per tota l'esforç i tota la dedicació que hi han posat perquè es vegi, perquè sigui el màxim espectacular. És una pel·lícula, és un show, és un espectacle, i el que dèiem, cada vegada anem a fer algo més que la pel·lícula anterior. Afegim personatges, que després aquests personatges generen un spin-off. És una franquícia que porta acumulada quasi 6.000 milions de dòlars amb taquilla, amb la qual Universal, que és la distribuïdora i la productora de la pel·lícula,
vinga,
no deixarà.
Cash, no?
No el deixarà. Mentre la gent reaccioni i la gent la vagi a veure, evidentment aquestes companyies no deixaran
Se ruborea, se dice, en los...
En la
dark web, sí. que la 11a, la 11ª será la última. Vale. De la saga.
Clar, perquè m'imagino que si sempre són els mateixos protagonistes també es fan grans, no?
I se nota. Toretto ja se maquilla, ja te lo digo yo. Vin Diesel està major.
És el Vin Diesel de Triple X, ja va ser anterior a la saga, és un, ara ja és un altre, ja està a fondón, ja té una edat i els anys no perdonen.
Però les da igual, eh? Te digo yo que lo cuelgan de totes partes, salta de dos trenes a dos coches, y el coche luego se mete en el tren y luego se...
¿Pero salta ell o els especialistes?
Bueno, en este caso los especialistas, porque...
No es Tom Cruise.
Clar, no, és que això us volia dir, perquè ahir vaig veure...
Va meter
és que la volia sí, ficar-hi, sí. Cullerada, ho sento molt, però és que ahir vam veure el tràiler de Missió Impossible,
Missió Impossible 7, parte 1.
Imagina't.
Sí. Vale, o sea, vamos allà al redoble.
Clar,
eh?
I jo no sabia, o sigui, no era conscient que Tom Cruise, que ell fa totes les escenes.
Ell fa totes les escenes fins al punt de que una de les escenes de la 7, de la última, que s'entrega, que salta ell amb una moto, és ell que van estar, ens van ensenyar una vegada com ho feia, i ell ens va explicar com ho van fer. Es van estar dues setmanes penjats a dalt d'un d'això, previ estudi amb 3D, amb simulacions i d'això, per llançar-se per aquest precipici amb la moto i el paracaigudes, i un cop fet, amb totes les càmeres col·locades, sí, i tal, s'ho van mirar i diu, no m'acaba d'agradar, tornem a saltar. I, clar, cada vegada que saltes vol dir una moto que et xafen, no?
La paga ell.
La paga ell.
És productor.
Ell és productor,
està implicat, sí, directament, està implicat amb les, sí, escenes, fins al punt de que el rodatge d'aquest ha sigut més llarg perquè va tenir un accident en un salt d'aquests, que es va fer trencar la tíbia, el peroné, el coll i barres, i aleshores van haver de tot això posposar-ho, però, bueno, tornem a lo mateix, és una franquícia que funciona i ell s'hi juga als calés, però ell guanya els calés.
I la vida, clar, perquè jo he vist aquesta imatge i recomano als oients, t'agradi o no t'agradi l'acció,
claro,
veure aquest moment impressiona.
Esa seqüència, que jo també l'havia vist en semi-making-offs, havia vist coses preparándote para la seqüència, i sale, lo bueno es que l'han puesto íntegra en el tráiler. També te digo que el tráiler es esos tráilers de 3 minutos y medio donde has visto toda la película,
sí,
¿vale? Y que como si te gusta muchísimo, muchísimo, entonces esperas mucho para verla, pero si no te gusta tanto, pasas olímpicamente. Eso es otro de los fallos. Pero se ve la secuencia perfecta, la han puesto entera para que veas cómo va con la moto, y por mucho que se prepare en 3D, que tenga un tío, o sea, el tío tenga un mapa, cuando tú ves que la moto va haciendo esos baches así por las roquitas,
sí, sí,
y ves que se acerca al precipicio y el tío salta perfecto, como si fuera, ¿sí?, de verdad un stuntman de toda la vida, porque, o sea, no sé si estás loco
És la cienciologia, que jo crec que...
No quería entrar, no quería entrar ahí, pero está tocado por la mano de los aliens o algo, porque no és normal.
Veig que tant els efectes estan enganyats, perquè ni hi ha roques, ni hi ha d'això, hi ha una rampa perfectament alineada i planificada, claro. Una inclinació de 38 graus, no, 5, perquè passi la paràbola perfecta, i les càmeres amb drons i tot això acabin agafant d'això. És una preparació, ja et dic, de setmanes i d'això, que després el resultat final... no té res a veure amb les 3 setmanes que han estat preparant la pel·lícula.
Són saltant en 30 segundos reales, eso sí.
Sí, ¿vale? No. I saltar, salta.
És així. O quan el derrape, o hace un derrape en un acantilado, yo estoy seguro que todas esas cosas son semi-verdad. Evidentemente, no se va a morir.
El cinema és com la ràdio, la màgia, hem de creure en la màgia.
No, és tot...
com el Reis Mag.
Però és que la perfecta mezcla entre màgia i estàs loco, tío.
Sí, totalment.
¿Vale?
Bueno, el que aconsegueixen és això, és que vegin que la fama del Tom Cruise, que ja té una edat, és un senyor que té ja té uns anyets, però segueix fent les seves escenes d'acció i segueix jugant la vida dintre d'uns límits, però segueix jugant la vida que qualsevol dels mortals no estaríem disposats a fer. El Tom Cruise és un personatge que té, em sembla que té com 10 o 12 carnets diferents per conduir diferents vehicles, des de cotxes, motos, camions, tanques, avions, avionetes, avions de combat. Ell pot pilotar un avió de combat desarmat, però pot pilotar un avió de combat.
En Maverick.
Perquè té el carnet per fer-ho.
En Maverick lo hace, de hecho, no, acompañado.
O
però
sigui,
Maverick...
va ser el protagonista, clar, de Top Gun, o sigui...
Es que la evolución de Tom Cruise es un poco esa, empezamos con el pegacarpetas, el enamorar, todas las niñas enamoradas, porque cuando había solamente 3 grandes artistas, pues te enamorabas de los 3. De ahí a ser un gran, a demostrar que es un gran actor y que es un super productor, y que ya cuando ya es más mayor es cuando decide no tener dobles. No al principio, no, cuando ya es mayor.
Por eso, o sea, m'agrada, por eso...
Es como, nos ha dicho, yo no me voy a morir nunca, y lo vais a ver.
Entonces... Bueno, discutiríem-lo de gran actor o d'això, i gran protagonista. Deixem-ho en gran protagonista de pel·lícules i gran intèrpret d'això.
No ganó un Oscar por Jerry Maguire porque le tienen manía. Se lo tienen a Cuba Gooding Jr. porque le tienen manía a Tom Cruise y no va a ganar nunca un Oscar. Ha hecho películas con Kubrick, ha hecho películas con Oliver Stone, ha hecho películas con todo el mundo, el hombre.
Sí, también ha hecho Abre los ojos y...
Ah, pero bueno, no, pero eso es culpa suya.
Bueno,
porque le gustó mucho la película de Amenábar y dijo, yo quiero
tengo que hacer la versión americana.
Y tengo que ser yo. Y la verdad es que es un remake bastante...
El que descobrim, en aquesta secció, 24 frames, amb aquests dos cinèfils. Seguim avançant després d'aquest petit incís. Ivan, amb què volies continuar?
Pues vamos a hablar un poquito de que no pudimos la semana pasada. Vamos a tirar un poco de Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Home, clar. Com ha anat, de moment, Miquel? Suposo que
bé,
no? De taquilla?
És una pel·lícula que estàvem esperant. És a dir, el que reclamàvem abans era que hi haguessin continuïtat d'estrenos, que hi haguessin novetats, que hi haguessin pel·lícules que interessessin, que hi haguessin pel·lícules d'això. Sembla que ara agafem una mica de ritme de cares als pròxims mesos, començant per fa un parell de... unes quantes setmanes ja amb el Mario Bros, que són pel·lícules que han funcionat, els Guardianes de la Galàxia, aquesta setmana estrenen el Fast and Furious, i a partir d'aquí, els pròxims mesos, venen pel·lícules interessants com ve l'Indiana Jones a finals de mes que ve, ve la Barbie,
tinc ganes.
És la típica pel·lícula que luego te sorprende.
Ve la Sirenita, són tot una sèrie de pel·lícules que ens donaran una continuïtat a la taquilla i a la cartellera que pot ser interessant. S'han estrenat moltes pel·lícules en els últims mesos, és a dir, sempre diem, producte n'hi ha molt, el que passa que aquest producte no es publicita tant com els grans blockbusters, però les pel·lícules hi són pel·lícules bones, però no arriben a la gent. Des d'aquí el que recomano a la gent és, com que les pròpies distribuïdores no faran aquesta campanya de publicitat, que la gent tingui la inquietud de buscar el que fem als cines. Uh-huh. És a dir, buscar la cartellera on hi ha les pel·lícules de la setmana, on hi ha properes estrenes i on hi ha les coses que vindran. Perquè no hi ha publicitat en mainstream a no ser que sigui un gran blockbuster. Però hi ha moltes altres pel·lícules que sí són interessants, que estan en cartella i que, per desgràcia, com que la gent no se n'entera o no s'assabenta dels estrenos que hi ha, estan una setmana i fora. I aleshores després venen els retrets, no? Ostres, aquesta pel·lícula només ha estat una setmana en cartell.
Des d'aquí reivindiquem això, i si no, que t'afaneixin també les vostres xarxes socials, que sempre trobem, no?
Doncs que busquin a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes, on nosaltres publiquem cada setmana les estrenes que hi ha, les pel·lícules que hi ha, i que siguin una mica inquiets a l'hora de buscar, perquè, insisteixo, les distribuïdores no fan aquesta feina, per desgràcia, i nosaltres tenim una capacitat limitada de comunicar i de fer arribar d'això. Nosaltres posem tots els nostres esforços en publicar-ho en els nostres canals i la gent sigui una mica inquieta en aquest sentit.
Exacte, i si no, que escoltin 24 frames, que aquí sempre fem un petit repàs.
Claro, forma part dels nostres canals.
De hecho, lo que hacemos es dar un poco... Yo hago la voz del blockbuster.
Sí.
Y Miquel intenta acercaros a todos a un poco al cine que bueno, y lo bueno es que como luego la gente va a ver los blockbusters, ya que estáis en la sala y vais a estar esperando para comprar la entrada o estáis en la cola o algo, mirar para arriba un poco, ver los...
Què més hi ha? Que hi ha més enllà del blockbuster.
Deixeu de mirar només les pantalles i mireu també, no? El que us envolta per veure-hi de sobre.
Tenim els cines farcits de banners, de displays, de pel·lícules, de properes estrenes que hi hauran. Unes més grans, unes més petites.
Claro, lo malo también es eso, que cuanto mayor es el blockbuster, mayor es el póster.
Sí, i trobes el cine que està tot forrat de Fast and Furious, no?
Sí, clar.
Però és el que toca. Vinga, va, Toni, que soni Guardianes de la Galàxia. Jo faré una confessió ara, vaig plorar molt. I més d'una persona, eh? I més d'una persona, jo crec que això es pot dir, eh? No dic per què, ni quan, ni en quin moment, però és una d'aquelles pel·lícules que serveix com a catarsi, eh? Un cúmul de sensacions i emocions.
Tengo que decir que el 99,9 solo he encontrado una persona que no le ha gustado. Y si me estás escuchando ahora, sabes quién eres.
Pots trucar.
Te hablo a ti.
Sí, una sola persona de todo lo que he leído en todas las redes sociales, en todos los foros, todos mis amigos, todo el que la ha visto le ha gustado. Y del 99,9%, el 99,8 ha llorado con esa película. No es, o sea, es una película que sí tienes que ver las anteriores para que te llegue de esa manera, pero no tienes que verla, o sea, no tienes que ver las anteriores si quieres pasar un buen rato en el cine, porque es un peliculón. Pero como parte de la trilogía, como parte de un fin de ciclo del universo Marvel, porque está dirigida por James Gunn, que es el que ya se ha ido a intentar hacer lo mismo con DC, va a intentar salvar DC de la misma manera que ha hecho estas tres maravillosas películas para Marvel, que aparte que son bastante diferentes al resto, pero que esos personajes desde el primer momento, desde el primer minuto de pantalla, en la primera, ya les coges cariño y claro, y quieres saber lo que está pasando. Eso es la magia de este tipo de películas, que siempre tienen esa crítica fácil de, pues es cine de acción, es cine Marvel, ya se habla de cine Marvel, cuando antes hablaba de cine de efectos especiales y tal, ahora es cine Marvel. Pues dentro de ese cine Marvel y de las críticas que yo puedo estar de acuerdo con muchas, como blockbuster solamente, es una película que evoca las tres en una, evocan a ese espíritu de los años 80, de ese cine más artesanal, más de guión, más de, o sea, los efectos especiales al servicio del guión.
De la historia.
Sí, entonces, si los personajes son buenos, si tienen carisma, si les coges cariño en la primera película y aún quieres saber lo que les pasa en una tercera, es un éxito absoluto del director, de los guionistas y de los productores de Marvel de dejarles hacer este tipo de película a autores, porque son autores que están dentro de una saga de blockbusters. No es lo mismo que según que hay películas de Marvel que no han funcionado tan bien, y se nota cuando a lo mejor al director le dicen, mira, este es el guión, este es el storyboard, y aquí hay una pantalla azul y aquí una verde, me haces estos planos
y después ya te pondré los muñequitos.
Eso es.
Y mira, la trilogía de los Guardianes de la Galaxia tenía un objetivo desde el principio. Sí, està plantejada en tres etapes, en tres històries, i ja des del principi el director volia fer aquestes tres històries. Té un inici, té un desenvolupament i té un final. I dintre de cada una d'això hi ha una història amb un inici, un desenvolupament i un final. I han aconseguit aquest engagement amb l'espectador, amb el fanat, tant amb el fanàtic de Marvel com han creat nous fanàtics de Guardianes de la Galàxia en si, dels propis personatges, no només amb els personatges i amb el carisma que tenen, sinó amb la música, amb la història, amb la infància, és a dir, tota una sèrie de coses que han atrapat i han creat un nucli propi de fans Marvel Guardianes de la Galàxia que tenen entitat pròpia.
Totalment. Des d'aquí, però, nosaltres volíem fer, o l'Ivan volia fer també una crida, al sentit comú, a respectar també quan anem al cinema.
Sí. Sí.
A no fer coses il·legals.
És que justo en este caso tiene miga la cosa, por no decir otra palabra. Claro, yo estoy en medio del cine, voy a la primera sesión del día del estreno.
El primer día, porque no volías perder, ¿no? Que ningú et fes spoiler.
No, bueno, esa es la otra parte, es la segunda parte de mi queja. La primera es que, ¿cómo llego? ¿Por qué tengo que yo silenciar las redes en busca de spoilers? O sea, para no comerme spoilers antes de ver una película. Bueno, la razón es porque, por ejemplo, en el otro día en el cine había una chica que estuvo la primera media hora, hasta que le llamé la atención un poco, me hice allí de árbitro. Estaba grabando la película un ratito, que dices, bueno, pues lo quiere mandar por WhatsApp porque estoy en el cine, que eso lo haces antes, ¿no? Estás, si quieres, antes de empezar la película, grabas un poco la pantalla o te haces un selfie, estoy en el cine y voy a ver Guardianes de la Galaxia, venga, eso vale. Pero cuando empieza la película y empiezas a grabar, si quieres los tres primeros segundos, dices, está mal, pero cuando ves que se mete en Instagram y empieza a hacer un live, o en TikTok, o en donde sea, y está haciendo un live de la película en tiempo real, ya no es que sea delito, que evidentemente lo es. Es una falta de respeto tan grande a todo. O sea, y cuando digo a todo, digo hasta a James Gunn, hasta el director de la película, hasta al acomodador, hasta la mujer.
Bueno, toda la gente que está implicada.
A todo el mundo. Es que hay mucha gente implicada, muchísima gente implicada para que esto se vea en el cine, que es lo que hablamos siempre, ¿no? O sea. Y una de las razones para que se vea en el cine precisamente es la sorpresa, es la emoción, es no saber qué te vas a encontrar. Vale, venga, depende, puede ser el caso contrario, a lo mejor que un día ves un spoiler y dices, ¡holo! Vaya secuencia más guay, pues voy a ir a verla. Eso no pasa, es al revés. Cuanto más spoilers te tragas, menos ganas tienes de ver la película o piensas, ¡buah, ya saldrá en la tele!
Sí, hem de partir de la premisa de que un spoiler no és bo. No és algo bo, ni fer-lo ni trobar-te'l. Tio, és parlar mal i ràpid, és una putada trobar-te que tu estàs pendent d'una pel·lícula que s'estreni i que, per lo que sigui, tu estàs d'això i et trobes que t'expliquen de què va la pel·lícula o del que passa o d'un gag d'això que tu després t'arruïnen la sorpresa, t'arruïnen
la il·lusió no? De nen petit o petita que tens, encara que tinguis 80 anys, de veure doncs aquella pel·lícula.
No, però és que, no? És lo que hablamos siempre, la experiencia del cine es todo esto. Es desde comprar la entrada, aunque anticipada, porque te hace mucha ilusión.
Y la sorpresa, ja sigui bona o dolenta. Sí, és a dir, sí. La sorpresa, és a dir, perquè al final surtis dient, hosti, m'ha encantat la pel·lícula, això, o vaya merda la pel·lícula. En el fons has de poder tenir criteri, l'has de veure per poder dir m'ha agradat o no m'ha agradat. I l'has de poder veure amb tot el que implica veure-la per primera vegada.
Además que no tampoc entiendo muy bien la mecànica de las cabezas de la gente que hace estas cosas. Porque, vale, tú dices, vale, he grabado esto en el cine. Hace dos días que se estrena la película, pues lo voy a subir. Y subes una secuencia clave para ya no a lo mejor para el final o para que te desvelen el final. No, clave en todo el sentimiento. Y esta película, aparte en concreto, es la gracia es que cuando hablábamos antes en otros programas de qué es lo que puede pasar en Guardianes, qué es lo que tienen pensado, no sé qué, pues se hizo una especie de hype, una especie de pre-spoiler fake. Sí. Donde tú te esperas que pasen un montón de cosas en la película y estás todo el rato pendiente de eso que...
Però això és totalment intencionat. És una campanya.
Eso sí.
I això està bé.
Eso está, no está, es perfecto. De hecho,
perquè, clar, mantenim aquella tensió.
És generar expectativa.
Eso es.
I és la feina dels que venen la pel·lícula. És generar expectativa perquè el públic la vagi a veure. Si aquesta expectativa que et generen o que t'intenten crear te la xafen, pues, maldita gràcia.
Bueno, des d'aquí volíem fer aquesta reivindicació.
Tu imagínate que cuando se estrenó el sexto sentido hubiera habido redes sociales. No hubiera tenido tanto éxito.
O psicosis.
Doncs des d'aquí, aquest crit d'alerta, si us plau, sentit comú, respectem també, sí. No? La màgia del cinema. I acabem Sí, Iván, volies doncs fer un incís a un tema d'actualitat.
Sí, era, ara que no tenemos mucho tiempo, pero ya va a ser rápido. Es el tema de los abuelos en el cine por los 2 euros. Pero creo que nos hemos quedado cortos de tiempo y se merece un ratito más. Porque yo, bueno, yo vengo a defenderlo absolutamente, la medida, porque, lo digo solamente en una frase, no es un... O sea, si es electoralista, sí que es oportunista, evidentemente, pero esto no es un... Ah, tenemos dinero para esto y para lo otro. Ah, claro, a los abuelos les vamos a dar dinero. Señores, el dinero no va a los abuelos, va a la industria. Una industria que lo ha pasado muy mal durante la pandemia, que se está recuperando, que intenta... Que no solo las distribuidoras tienen mucho dinero y Hollywood tiene mucho dinero, es que después las salas de cine tienen que sobrevivir. Y esto es una medida para que vaya más gente al cine, ¿eh? Y si los abuelos van el martes, pues a lo mejor van con el nieto. Y el abuelo paga 2 euros, pero el nieto paga 4 o 5. Y bueno, da igual, se vuelve a crear un poco de comunidad y un poco de ganas y incentivos para llenar las salas y no quedarse en el sofá de casa.
Jo aquí t'agafo també el fil en el tema de doncs, benvinguda també qualsevol activitat que sigui adreçada a la gent gran, també, que hi ha molta solitud.
Cultura i gent gran.
Que
si
surtin
que...
també, no? Ja, de no, casa.
Tampoc posem el deixem gent gran, és a partir dels 65. La gent de 65...
És a dir, jubilaos.
Sí. No, és a dir, el concepte és, la línia de tall és 65 anys que va a partir d'aquí és, aquest 65 pot estar jubilat, no pot, pot estar no jubilat, pot tenir fills, pot tenir nets o no. En el fons és...
Nosaltres a aquesta edat no estarem jubilats, em sembla.
No, em sembla que no. Aquí, en el fons, el que es tracta és una iniciativa bona pel cinema per intentar fomentar l'assistència al cine, en aquest cas, de la gent de més de 65 anys. Són iniciatives que s'han provat a la Comunitat de Madrid, a la Comunitat de Múrcia, que han funcionat, que han estat bé. Doncs, bueno, si és una cosa que funciona, doncs per què no generalitzar-ho? Nosaltres, des del cine, evidentment, estem totalment d'acord i totalment a favor de qualsevol tipus d'iniciativa d'això, independentment de que sigui després subvencionat, tot això. Sí. Tracta de que iniciatives que fomentin l'assistència al cinema.
Per dinamitzar, igual que hem començat aquesta secció, no? Fent balanç d'aquesta festa del cinema, no? Mesures com aquestes suposo que són necessàries per això, per
bueno,
incentivar...
En aquest cas són iniciatives per part de diferents col·lectius, en aquest cas una iniciativa privada, una iniciativa de col·lectiu o una iniciativa governamental. O sigui, qualsevol iniciativa, és com si l'Ajuntament de Sabadell em diu, no, anem a fer una promoció perquè la gent vingui al cine, al teatre, a l'òpera, on sigui, encantat. Esto... Tengo que sí, colaborar en cultura claro. Y en fomentar que la gente surti de casa.
Aprovechemos que están de campaña para ver si alguien, alguno de los candidatos nos está oyendo y si no lo habéis metido todavía en el programa electoral, meterlo ahora. ¿Eh? Y a lo mejor ganáis 2 votos más, quién sabe.
Yo sí, fa falta que m'empadrono aquí.
Doncs, senyors, posem punt i final a aquesta secció, com sempre, un plaer, salut, cinema i ràdio. Ai, perdó, que m'oblidava del Cineclub. Què faria sense tu, Toni? Els nostres tècnics, sempre ben atents, perquè avui també doncs, hi ha la proposta del Cineclub. Avui dijous, ja sabeu, doncs, els companys del Cineclub ens presenten la proposta Duo, una cinta que tanca també doncs, el cicle de directores catalanes.
Hola, sóc el Gerard, del Cineclub Sabadell, i us parlaré de Duo, la pel·lícula que projectarem aquest dijous a l'Imperial. Aquest serà el film que tancarà el cicle de cineastes catalanes i, a l'acabar la sessió de les 8, hi haurà Cinefòrum a la mateixa sala. Duo és la tercera pel·lícula escrita i dirigida per Meritxell Colell i serveix com a seqüela de Con el Viento, òpera prima d'aquesta directora, ja que l'actriu Mònica García repeteix personatge. Amb la serralada dels Andes com a taló de fons, la pel·lícula mostra la història de dues ànimes que intenten salvar la seva relació. Duo tracta sobre l'amor i l'absència, sobre retrobar-se i acomiadar-se. I és que estimar, a vegades, vol dir saber deixar anar. Trobareu més informació de la programació del trimestre a la web del Cineclub Sabadell. Ens veiem dijous a l'Imperial.
24 frames.